Crims, o gairebé, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 6 minuts que passen de 2 quarts de 4 de la tarda i dèiem que avui volíem encetar aquesta secció. Crims o gairebé? Per què? Perquè no volíem explicar tant aquells crims que s'han comès, això ja es fa en d'altres mitjans, diguem-ne, sinó aquells crims que gairebé s'han arribat a cometre. Que déu-n'hi-do. I per explicar-nos-ho, tindrem cada dimarts amb nosaltres a Rosa Vinyes. Ella és doctora en criminologia, professora de la Universitat de Barcelona i excol·laboradora de l'FBI. Rosa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixa'm preguntar-te, primer de tot, és que li preguntava quan entrava ara a l'estudi, com és treballar amb l'FBI? Perquè, esclar, és sembla una sèrie, això. Pels que no estem avesats.
Bueno, amb tota honestitat, jo les col·laboracions que he tingut amb diferents cossos policials, tant federals com locals, ha sigut una mica més des de la banda de la investigació i l'acadèmia. Uh-huh. I algun cop com el que es diu consultant en anglès, com a assessora d'aquests cossos quan hi havia casos de risc. Però el que és fonamentalment, fas treballs que ells diuen d'intel·ligència, ells et donen unes dades i una informació i tu el que els ajudes és interpretar amb aquestes dades perquè es pugui millorar l'operació policial.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, entrem al gairebé crim que ens portes avui, que és gairebé un assassinat en massa, podem dir-ho així?
Sí, és totalment correcte.
Sí, eh? Com és aquest crim?
O a gairebé? Veure... Per definir al principi, donar una mica d'antecedents del cas. Uh-huh. Aquest és el cas que es diu Luna Bomber mallorquí i seria un atemptat d'assassinat en massa. De què mira. És un assassinat en massa? Un assassinat en massa és aquell que un individu o un grup intenten matar 3 persones o més en un mateix lloc i en una mateixa vegada. Nosaltres generalment aquí estem acostumats a aquests casos que siguin de terrorisme, com uh-huh. l'11M, però poden haver-hi uns altres, com uh-huh. és el cas de Luna Bomber mallorquí.
Déu-n'hi-do. Què és el que passa? Com es comença a gestar un crim d'aquestes característiques?
Pues es gesten a foc lent. És a dir, no són casos impulsius. Per exemple, aquest cas li van posar Luna Bomber mallorquí perquè tenia reminiscències amb un cas americà, que era uh-huh. del Ted Kaczynski, que era l'original Luna Bomber, que va començar al 1978 i es va estendre durant 17 anys. I com el cas de Luna Bomber mallorquí, són gens que tenen frustracions, conflictes i reivindicacions que ens transformen en greuges al llarg del temps. I aquestes greuges els donen per justificar l'acte violent. Per exemple, en el cas mallorquí, aquest individu, segons els mitjans de comunicació, tenia problemes d'adaptació social i conflictes amb els demés. De fet, es deia que això durava des de l'etapa escolar i que fins i tot havia sigut víctima de bullying. I per això aquest odi dels estudiants que després es mantindrà al llarg del temps i serà el principal motivador d'aquest atemptat.
Mm-hmm. Sol passar això, i ho dic perquè ara ens deies és un cas inspirat en un altre cas que va passar en els Estats Units, i als Estats Units ho veiem molt, això. Sol passar que la gent que arribarà a cometre un crim és per un greuge que ha rebut abans?
Generalment sí, és molt més complicat d'això, podríem parlar-hi hores,
sí.
Hi ha moltíssims motius, però uh-huh. generalment són subjectes o individus que estan molt descontents i que estan extraordinàriament frustrats i que senten que s'ha comès una injustícia. Això ho fan per adreçar una injustícia, com una greuge moral, com si fos un agravi moral que hagués patit al llarg del temps i que no veiessin una altra forma de resoldre aquesta greuge si no és per l'acció violenta. I això ho veiem especialment, s'ha vist en atemptats amb assassins en massa i generalment publiquen públicament les seves greuges i per què ho fan. Ho veiem amb atacs a figures polítiques, ho veiem amb atacs a entorns laborals, etc. I, de fet, aquest és el primer punt de partida que utilitza els serveis secrets americans uh-huh. per començar a detectar aquests individus.
Si ens fixem en aquest cas precisament que ens explicaves, ara et preguntava, no?, com comença a gestar-se tot plegat, però com algú arriba a voler cometre un assassinat en massa?
És una bona pregunta. El voler té que veure amb la motivació, és a dir, amb aquests individus realment el que passa és que les greuges o el voler es torna tan personal que acaben desenvolupant el que es diu una visió de túnel. Tenen un focus, que és aquesta greuja, és aquest malestar, i si no és adreçant aquest malestar no poden continuar a viure. Llavors veiem que està molt lligat a si no adreces aquest malestar o adreçar aquest malestar i llavors morir en acte de cometre aquest assassinat violent. I això és una mica de les motivacions que et porten a voler fer això. És aquella sensació de ho tens que fer perquè si no, no hi ha justícia al món i no tens raó de viure si no ho fas.
Concretament en aquest cas, perquè clar, estem explicant que gairebé es comet el que podríem anomenar... gent que no hi sabem de la qüestió podríem anomenar gairebé un atemptat per aquest gairebé crim en massa. Esclar, el primer que ens ve al cap és no com es comença a gestar la ment del possible assassí, sinó com es comença a planificar tot. Clar, jo no m'imagino un nano jove anant a una ferreteria a comprar material per construir una bomba, però potser sí passa així, no?
Sí, però no d'entrada. És a dir, abans d'això ja veiem una sèrie de comportaments preocupants i generalment això quan es comença quan d'aquesta idea violenta, d'aquesta greuja que només pot adreçar per la via violenta, es passa a l'acció. Aquest seria el segon punt de detecció que recalquen els serveis secrets americans. I en aquest passar a l'acció, en aquest cas, veiem comportaments molt clars. Fins i tot hi ha un que és molt clar, que és durant l'etapa escolar, aquesta persona ja va, segons els mitjans de comunicació, va enviar una carta al centre escolar amenaçant pels problemes d'adaptació que tenia.
Més coses, com va anar tot aquest cas? Explica'ns una mica.
Sí, pues aquest cas, com et vaig dir, es va fer a foc lent. Uh-huh. Va començar, podem dir, fins i tot a l'etapa escolar, on es van gestar aquest malestar i aquest odi, especialment contra els estudiants, i això es va mantenir a l'edat adulta. A l'edat adulta, el que veiem al principi és no només a la carta al centre escolar quan tenia 17 anys, sinó després als blogs i a les xarxes socials. Veient que tenia el seu blog, i on manifestava una sèrie de frases d'odi i de justificació de la violència contra la societat en general, que és el que deia ell, sabeis a lo que más odio a la societat, o amb altres col·lectius específics, per exemple, els immigrants o gent d'altres ètnies, o especialment estudiants universitaris, a qui els destina una bona part dels seus blogs i dels seus comentaris d'odi, com per exemple, ¿sabéis lo que más odio? A las torres que se creen en el centro del mundo que pueden estar gritando en una biblioteca sin que sus padres les digan nada.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquestes manifestacions...
Bèsties, eh?
Sí, i van anar transformant-se cada cop més violentes i cada cop justificant més l'acte violenta contra aquestes persones. Ell anava molt a la biblioteca a llegir el Mein Kampf d'en Hitler. Wow. I per això es trobava allí més estudiants. Wow. I d'aquí també venia l'odi. I amb aquest odi, a més, s'identificava amb altres individus que havien comès actes violents contra aquests col·lectius. Mm-hmm. Especialment se centrava molt en els assassins de la massacre de l'Institut Columbine al 1999.
Mm-hmm. Qui no sàpiga de què ens parla avui, la doctora Vinyes té un magnífic documental, el Bowling for Columbine.
Exacte.
De Michael Moore, que explica molt bé què és el que va passar amb aquell institut de Columbine. Mentrestant, avui a Ràdio Estel us estem explicant el cas del Una Bomber mallorquí. Deixa'm preguntar-te, Rosa, fins on va arribar aquest Una Bomber mallorquí, perquè és evident que no va arribar, per sort, a cometre el crim, però fins on va arribar?
Pues va arribar bastant lluny, de fet. O sigui, un cop es va identificar que ell a les xarxes socials havia penjat aquests manifests d'odi i també d'ideació violenta i de voler perpetrar una massacre, va començar a planificar aquesta acció d'una forma més directa. Com ho va fer? Primer, imitant el que serien els assassins de la matança de Columbine, va intentar fer-se amb un arma de foc, amb un rifle, amb el qual pretenia entrar a la universitat i matar quants estudiants pogués i suïcidar-se després. Clar, no va passar els screenings o aquestes avaluacions per poder tenir una arma de foc, li va ser denegada, i llavors el que va planificar és posar les bombes a distintes parts del recinte universitari.
Estan posades ja?
No estaven posades. El van arrestar just quan li van fer entrega de tots els materials químics que ell necessitava per construir les bombes.
Val.
I ja s'havia investigat que tenia contactes per fer-se amb totes les parts que necessitava. Però se'l va arrestar quan li van entregar, em sembla que 140 quilos de materials químics, o sigui que era un atemptat i una intenció seriosa. La policia es va estar més de 5 mesos vigilant aquest noi, que era un noi jove, i van esperar fins que li fessin l'entrega per poder incriminar-li diferents crims i poder aturar-lo.
Anem precisament a parlar d'això. El cas és aquest que ara ens exposava la doctora Vinyes, però per sort tenim una magnífica policia que aconsegueix parar molts d'aquests casos. De fet, no fa hores gairebé que parlàvem també des dels serveis informatius d'aquesta emissora que s'ha detingut a un possible jihadista a Catalunya gràcies als Mossos d'Esquadra. Doncs bé, aquest crim també es va poder parar d'alguna manera. Deixa'm preguntar-te, Rosa, com es poden detectar aquests potencials assassins en massa? És a dir, com comença a treballar la policia amb tot plegat?
Pues mira, en aquest cas, i en molts casos passa així, reben informació, en aquest cas van rebre informació dels blogs d'aquest individu, dels comentaris. Un investigador, un periodista que estava venezolà, que estava al Japó, això és el que diuen els mitjans, va llegir els comentaris i va trucar a la policia. La policia llavors va fer una avaluació del contingut de les comunicacions i va determinar que aquesta persona presentava un perill pels altres. I llavors és quan van començar la investigació, van controlar es van posar literalment davant de casa seva, pel que diuen pel que va sortir als mitjans de comunicació, i van començar a controlar les comunicacions, el que feia, i especialment tot el que era relacionat amb l'adquisició d'armes. I gràcies a aquesta bona feina es va poder arrestar i poder parar aquest crim.
Això sol passar, aquesta col·laboració entre gent que hi és molt a xarxes i la policia? És a dir, solen rebre molts avisos la policia en aquest sentit?
Ja per la meva experiència professional i anecdòtica, sí que hi ha casos on reben. I, de fet, això és una de les principals intervencions que es volen o es desitgen des del threat assessment o la valoració de l'amenaça, que és la tècnica policial preventiva que s'utilitza internacionalment per tal de prevenir aquest tipus d'atemptats o actes de violència planejada, que es diuen.
Anem precisament a això. Quines intervencions es poden utilitzar per prevenir la violència en general i aquest tipus de violència?
Aquest tipus de violència, que és aquest tipus de violència planejada i dirigida amb un objectiu que és identificable, ja sigui una persona, un grup o una institució, es poden prevenir des de la tècnica del threat assessment o observació de riscos, que és el que ha fet la policia generalment. I això necessita fonamentalment de col·laboració principalment de policia, però també d'altres agents o altres institucions que puguin ajudar a prevenir aquest risc. Aquí, per exemple, en el cas de Luna Bomber, era un cas molt que es diuen en anglès escalated, meaning que tenia un risc molt alt i clarament la solució era arrestar aquest subjecte. Per exemple, als Estats Units, si s'agafen aquests casos una mica més aviat on no hi ha aquesta ideació violenta tan marcada i aquesta planificació tan sumament desenvolupada, s'utilitzen altres estratègies. En casos molt lleus, la resolució de conflictes i el seguiment de l'individu pot bastar, i això és el que es desitja, però en casos més greus ja tens intervenció més directa fins a arribar a l'arrest després d'una vigilància i d'alguna forma tenir segur que s'està cometent un crim. Perquè si no hi ha un crim, la policia no pot actuar i arrestar i fer segons quines intervencions.
Clar, no hi ha actuació preventiva, és a dir, sí que hi ha preventiva
sí hi ha.
Si no s'ha comès el crim, però ha d'haver un indici molt clar, eh?
Clar, perquè hi hagi una intervenció legal, que es diu, o jurídica, o policial, sí. Té que haver comès un crim. Si estem predelictual o precrim i no hi ha aquest crim, s'utilitzen altres estratègies i es fan, de fet, a les universitats americanes, als col·legis americans, es fan, de fet, als entorns laborals, és molt comú que hi ha aquesta col·laboració, però que si es poden optar per vies que no siguin la legal, que sempre és més lenta i sempre és més dura, i són vies que tenen un millor pronòstic a llarg termini, s'utilitzen aquests.
Encara tinc dues preguntes per fer-te respecte a tot aquest cas interessant. La primera és, ara ens explicaves avui en aquesta secció i com a primera secció del programa, aquest cas de l'Unabomber mallorquí, que es va fixar en el cas de l'Unabomber original, que ve dels Estats Units, etcètera, etcètera, etcètera. Això sol parlar sol passar quan parlem de crims? És a dir, moltes persones que aniran a cometre un crim s'han fixat prèviament en un altre?
És l'efecte que es diu copycat. I sí, passa més sovint del que ens pensem. I té una lògica, i és que l'individu té que aprendre com fer-ho. Sí, són gent que s'identifiquen, el tema d'identificació és molt important.
Busquen d'alguna manera el crim perfecte? O no té per què?
En aquests casos d'assassí no és tant el resultat, perquè molts es volen, no els importa
molar,
morir,
i
perquè són els màrtirs de la causa, és causa per la qual justificaven i volen donar la vida. Però en aquest cas el que volen ser és el més efectius possible donant un missatge. Busquen fer el màxim de mal que puguin, obtenint la màxima publicitat possible perquè la seva greuja o la seva causa sigui coneguda per la majoria de la gent.
I encara et volia fer una altra pregunta en referència als Estats Units, i aprofitant que tu has treballat amb diversos cossos als Estats Units, és evident, jo crec que ara em pots dir no, això no va encaminat cap aquí, però és evident, crec jo, que als Estats Units hi ha un problema amb la violència, hi ha un problema amb la violència d'aquest tipus, a instituts, a escoles, etcètera, etcètera, i cada tant ens arriben notícies lamentables des dels Estats Units. Creus que d'alguna manera s'està exportant una mica tot allò cap a Europa?
Jo no sabria dir-te si exportant, perquè si mirem els antecedents històrics de la nostra societat, tenim molts antecedents de violència. Jo crec que el que generalment s'exporta, no necessàriament d'Estats Units, però d'altres, però inclús d'altres cultures o altres països, són les tàctiques. Són les tàctiques per fer mal. És com una mena de, com si diguéssim, per entendre'ns, és com una mena de bufet d'ensalades, on escolleixes la ideologia o la tàctica que més et convé pel que vulguis. Jo no crec que sigui tant la cultura de la violència, sinó les tàctiques que ara es fan globals i són més accessibles. I no només dels Estats Units, però d'altres països també. I ho podem veure, per exemple, amb el terrorisme jihadista.
Parlàvem de aquest cas de l'Unabomber mallorquí, que volia posar aquesta sèrie de bombes a la Universitat de Mallorca. Per sort no ho va poder cometre gràcies a la labor no només d'aquest noi, que em sembla era de Venezuela, em deies, eh?
Sí, em sembla, segons els mitjans de comunicació, òbviament no he tingut accés al cas, però segons els mitjans, sí.
Que va avisar la policia i, evidentment, també a la bona feina de la policia espanyola, que s'hi ha posat per tot plegat. Però ara ens deies, i a mi també em recorda, t'ho deia abans, em recorda una mica un cas de jihadista, n'hem viscut aquí a casa nostra, n'hem viscut molts que, per sort, no han arribat a cometre's, però n'hem viscut algun que sí, per exemple, el famós atemptat de les Rambles i Cambrils. Per tant, ens pot arribar a fer pensar que en tot aquest sentit sí que hi ha alguna escletxa de seguretat?
Jo crec que escletxa de seguretat, a veure, sempre en tindrem, és a dir, i entenent-se pel que dèiem d'escletxa de seguretat. O sigui, aquests casos que passen són, molts cops són anomenats com black swans, cisnes negres. Són aquells casos que passen de... sempre hi ha imponderables, sempre hi ha formes en què tens la informació però no hi ha hagut una bona comunicació, o passen coses que realment pràcticament no es poden predir. Jo el que estic convençuda i per la feina que he fet, especialment als Estats Units, però també tinc referències aquí que els cossos de, i forces de seguretat ho estan fent molt bé, és que s'estan prevenent moltíssims casos. I quan hi ha un cas d'aquest és un black swan. Clar, el problema que tenim amb aquests casos és el que es diu hindsight bias en anglès, que és que tenim un esbiaix retrospectiu en quant a la percepció. És a dir...
Ui, explica'm això.
Sí, en una frase bastant... que es veu molt fàcil un cop ha passat tot.
Val.
Clar, un cop ha passat tot, llavors és quan diem... Ah,
però un cop ha passat tot, tothom és policia, també t'ho dic.
Clar, un cop ha passat tot, tothom és policia, tothom veu molt clar els factors de risc, tothom ve molt clar quines són les fases de preparació, però en aquell moment no és tan clar i en aquest moment la informació és molt més ambigua. Jo el que he vist als viatges de seguretat no és tant, és molt anàlisi d'informació i és perquè la informació que arriba a vegades no arriba a temps o arriba més tard o se sap un cop ha passat tot. Llavors, per això tenim aquesta sensació que sempre hi ha fractures de seguretat.
Li preguntava a la doctora Vinyes, que avui ens acompanya en aquest inici de secció de crims o gairebé a Radio Estela, la caravana, i la presentava una mica com a professora de la Universitat de Barcelona, com doctora en criminologia, com excol·laboradora de l'FBI, i encara em faltava una cosa, que és doctora en psicologia.
Sí.
Quin paper hi juga la psicologia en tot plegat?
Bueno, en el meu cas, no, m'imagino que amb altres professionals serà d'una altra manera. En el meu cas, el que m'ha ajudat és perquè jo no només he investigat o he tocat aquests temes d'una manera acadèmica, jo he treballat amb agressors directament i he pogut entrevistar i he pogut fer valoracions del risc de primera mà o col·laborar com a assessora, que això ho fas per psicologia clínica als Estats Units. Així que amb la meva part el que m'ha donat és un coneixement de com aquest coneixement molt científic o estret de l'acadèmia es necessita per fer una feina professional ben feta i millorar la seguretat o la prevenció de les estratègies de prevenció de la violència.
Perquè això que m'explicaves abans, no? Quan et deia, no, és que el cas de l'Una Bomber en mallorquí, em deies és molt marcat, un noi que havia patit bullying, etc, etc, etc. La psicologia i haver parlat amb tots aquests agressors, etc, etc, també et dona una certa perspectiva i t'ajuda a trobar un perfil.
No és que hi hagin perfils d'assassins en massa, perquè poden ser gent gran, jove, homes, dones, etc. Però el que em dona és una millor comprensió del que és les dinàmiques psicològiques subjacents que poden portar algú a comportar-se d'una forma, i també m'ajuda a, sobretot, analitzar el comportament a l'hora de predir el risc i prevenir aquesta violència, o un cop ha passat, coses tan senzilles com... hi ha una malaltia mental que pot estar, d'alguna manera, portant aquest individu a cometre aquest acte. És un factor causal o és un factor que ajuda, per exemple.
Ens queda un minut i mig i ja arribem a les 4. De seguida connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa. Abans d'acomiadar la doctora Vinyes, sí que volia demanar-li 5 cèntims en 5 segons que ens fes 5 cèntims del que portarà la setmana que ve, que em sembla molt peculiar, molt particular i molt d'actualitat, perquè és el cas que ha passat amb Cristina Kirchner.
Sí, principalment parlarem d'aquest cas. Clar, hi ha moltes coses que encara no sabem d'aquest cas, ja només tenim unes informacions preliminars, però el que ens agradaria tractar és de aquests individus que cometen actes contra figures polítiques, quins factors hi ha i què ens diuen la investigació i la pràctica professional d'aquests individus i com es poden prevenir aquests atacs.
En parlarem de tot plegat, però en parlarem ja la setmana vinent. Doctora Rosa Vinya, psicòloga, criminòloga, excol·laboradora de l'FBI, moltíssimes gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, de seguida connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa, Pere Juventí Balcells i Carla Buigas, que ens porten tota l'actualitat. Va, fins ara.